Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
El Museu d'Història de Sabadell organitza aquest vespre una xerrada anomenada Anàlisis genètiques en l'estudi de les poblacions prehistòriques. Aquest acte anirà a càrrec d'un dels especialistes més reconeguts en l'estudi genètic de les poblacions prehistòriques. És el doctor Carles Lalueza, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra. Avui el tenim aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, per parlar de l'ADN en les poblacions humanes que han viscut en el temps de la prehistòria. Amb ell tractarem temes com el component genètic de les poblacions des de fa milers d'anys i al mateix temps com avança la investigació sobre la genètica humana. Bon dia, doctor Carles Lalueza.
Hola, bon dia.
Primer de tot, vostè es dedica a l'anàlisi de la genètica de la població antiga de Catalunya, però també de la península. Per entendre-ho, què pot aportar aquest tipus d'estudi? Què és el que ens ensenya l'ADN de les poblacions antigues?
Sí, bé, no només de la península, sinó que tenim projectes ara amb mostres antigues africanes, d'Àsia Central, de tota Europa. I el que intentem fer és reconstruir com diferents migracions en el passat han conformat els genomes de les persones que estem vivint actualment. Per exemple, des de fa uns anys se sap, treballant amb mostres modernes, que quan tu analitzes el genoma d'individus europeus actuals i fas determinats anàlisis tenint en compte doncs, centenars de milers de marcadors al llarg de tot el genoma i centenars d'individus de les poblacions europees, sense dir-li res en els anàlisis, es conforma un mapa d'Europa. És a dir, que hi ha prou diversitat genètica com per posar de manifest l'estructuració geogràfica. Això vol dir que doncs, els individus s'assemblen més a individus de la mateixa població, una mica menys a les poblacions veïnes, etc. No? I això que se sap des de no fa bueno, pas gaires anys, potser 12 anys, és clar, des de les poblacions actuals és difícil de saber, d'esbrinar, quin és l'origen d'aquesta ancestralitat, d'aquests canvis d'ancestralitat que han configurat la diversitat genètica actual.
Clar, per tant, podríem dir que l'ADN ens ajuda a definir com eren les poblacions del passat. Llavors, una pregunta seria si la població actual té una part del component genètic d'aquestes poblacions antigues, per
sí.
exemple, alguna cosa dels neandertals.
Sí, bé, dels neandertals, tots els humans moderns no africans tenim al voltant d'un 2% del nostre genoma, que està, podem imaginar-lo com confeti neandertal escampat en milers de trossos per tots els cromosomes. També és interessant veure, hi ha zones en els cromosomes on falta, anem a dir així, component neandertal, i això vol dir que són gens que no permeten gaire variació, per exemple, doncs, gens cognitius o gens relacionats amb la reproducció. I això, diguéssim, és una espècie de base que és petita però significativa, perquè alguns d'aquests gens tenen funcions importants, per exemple, doncs, amb la immunitat. I després el que hem anat trobant en els darrers anys és anant cap a períodes més recents, que bàsicament els europeus actuals, que ja no estem parlant de neandertals, sinó d'humans moderns, tenim tres grans capes d'ancestralitat que estan sobreposades. I aquestes tres capes corresponen, en primer lloc, als caçadors-recol·lectors mesolítics que hi ha abans de l'arribada de l'agricultura. Això és una mica curiós de pensar-hi, però fa 8.000 anys els europeus érem caçadors-recol·lectors, com veiem ara a vegades doncs, en petits grups que queden al continent africà o a l'Amazones. Doncs, tots érem, òbviament, caçadors-recol·lectors, no fa pas tant. Després se superposa aquest component neolític, arriba amb els primers agricultors, que arriben del proper Orient, fa també a partir de 8.000 anys. I després hi ha un gran terrabastall al final del Neolític, en el qual arriba una ancestralitat diferent a partir de poblacions que són nòmades de les estepes d'Àsia Central, que s'acaba superposant amb aquests dos components. Per tant, ens hem d'imaginar les poblacions, és un canvi una mica de paradigma, en comptes d'imaginar-nos les poblacions com entitats tancades, separades unes de les altres, totes les poblacions europees tenen aquestes tres capes sobreposades en la seva ancestralitat. Òbviament ja no hi ha ningú que sigui genèticament un caçador-recol·lector, i tampoc hi ha ningú que sigui genèticament un nòmada de les estepes, però aquestes tres capes en diferents proporcions, lleugerament diferents, fa que una població de l'oest d'Europa sigui diferent d'una del nord d'Europa i una del sud-est sigui diferent del nord-est.
Llavors, una funció de la genètica també seria averiguar com es van transformant aquestes poblacions, és a dir, si va ser per substitució brusca, és a dir, per l'arribada d'aquestes noves poblacions, o bé per creuament i extinció.
Sí, és a dir, com es configura això en el detall, això és també molt interessant. Trobem, per exemple, que les primeres comunitats neolítiques, a vegades hi ha un individu que és un caçador que està vivint allà, és a dir, que s'ha incorporat en una persona que genèticament era un mesolític, s'ha incorporat en alguna comunitat d'aquestes pioneres de l'agricultura i l'han enterrat allà com un membre més. I això que sabem que físicament eren molt diferents. Els caçadors-recol·lectors tenien la pell fosca i en canvi tenien els ulls blaus. Això és una cosa que ens sorprèn molt i que vam descobrir fa 4 anys, no se sabia. I en canvi els agricultors que venen del proper Orient porten la pell clara, que és típica dels europeus actuals, però tenen els ulls foscos. Per tant, diguéssim, no només es tracta d'interaccions genètiques, sinó que aquestes interaccions, en el fons, reflecteixen diferències en la manera de veure's uns amb els altres i en la manera d'interaccionar. I, posteriorment, també trobem, quan arriba l'ancestralitat de les estepes, trobem una gran desigualtat per gènere. És a dir, bàsicament, són individus masculins que estan en societats patriarcals, porten un cromosoma Y que és desconegut fins a aquell moment i que ara és el que predomina a Europa, a vegades amb més d'un 50%, que és un llinatge del cromosoma Y. El cromosoma Y es transmet com el primer cognom abans, diguem, és a dir, per línia paterna, de pares a fills. I després, quan mirem l'ADN mitocondrial, que es transmet per línia materna, de mares a fills i a filles, veiem que no canvia. És que, bàsicament, són homes que porten aquesta ancestralitat i que es reprodueixen amb les dones que troben. I, en canvi, els homes locals deixen de reproduir-se, deixen de tenir fills, i els seus cromosomes Y pràcticament desapareixen. És a dir, que hi ha una forta interacció entre genètica i estructura social.
En general, s'admet que els primers pagesos que van arribar a Catalunya de fora, majoritàriament, arribaven del Pròxim Orient. Vostè creu que la genètica antiga ens podrà ajudar a saber d'on venen, i més concretament aquests pagesos, i com va ser aquest procés migratori?
Sí, tenim moltes dades des de agricultors de la zona d'Israel, en tenim d'Anatòlia, en tenim de Grècia, en tenim de la... És a dir, quan s'expandeixen per Europa, n'hi ha uns que remunten al Danubi i arriben fins a centre Europa, fins a la zona d'Alemanya, i després altres que recorren la costa mediterrània i arriben fins a la península Ibèrica. Tenim genomes de tota aquesta gent al llarg de tot aquest procés, i són individus molt semblants, venen de les poblacions originals del proper Orient, però han absorbit part del component caçador-recol·lector aquest de la zona d'Anatòlia. Per tant, novament, fins i tot aquests agricultors no ens els hem d'imaginar com un grup perfectament homogeni, sinó que ja han incorporat aquesta primera capa d'ancestralitat. El que no sabem, no hi ha mostres en aquests moments de més antigues, diguem, properes a la sortida d'Àfrica fa 60.000 anys, perquè una de les coses que tenim, òbviament, un dels problemes que tenim és que l'ADN es degrada en funció de les condicions tèrmiques, sobretot, i en certa manera en funció del temps, si les condicions són desfavorables, I malgrat que ara sembla que tot és possible, doncs no tot és possible. Hi ha llocs que són molt desfavorables a conservar ADN. Bueno, també pot ser que no hi hagi restes, òbviament. Si no hi ha restes, nosaltres no fem res. I diguem que tenim una certa mancança de mostres de la zona de l'Orient, del proper Orient o de l'Orient Mitjà, d'una certa antiguitat. No tenim res entre 10.000 i 60.000, per exemple, no hi ha absolutament cap genoma encara.
I quin paper juguen totes aquestes poblacions antigues en la definició de la nostra genètica actual?
Bé, com he dit, com que són diferents, són fàcilment discernibles. Cadascú dels que estem aquí ens podrien fer un anàlisi genòmic i ens poden dir quin component tenim, quin percentatge tenim de cada component. Les poblacions ibèriques està al voltant de... Majoritàriament som neolítics, tenim al voltant d'un 60%, i després potser un 60 o 55, després un 30, o de l'ancestralitat de les estepes, i potser un 20, 25% de caçador-recol·lector. I el que és interessant també és que, òbviament, podem traçar com varien en l'espai i en el temps determinades variants genètiques que no sols, com he dit, poden estar implicades en aspectes físics externs, com el color dels ulls o el color de pell, sinó que també poden estar relacionades amb predisposició a malalties. I llavors ara una de les coses que volem fer en el futur és veure com algunes variants genètiques que ens predisposen a diabetis o a hipertensió o qualsevol tipus, o fins i tot que ens proporcionen resistència a algunes malalties, podem traçar com van augmentant fins a les freqüències actuals en les poblacions europees, i podem veure si això és degut a selecció o també en part està influenciat per la migració. Una de les variants que hem trobat que estan amb freqüències elevadíssimes, que arriben en alguns casos al 100% en el nord d'Europa, que és la mutació que ens permet digerir la llet en la vida adulta, arriba, per exemple, molt tard a Europa, i els primers individus els trobem fa 4.200 anys i està associat amb aquesta migració de les estepes. És a dir, que abans d'aquest període no hi havia ningú a Europa que pogués digerir la llet en la vida adulta. Bueno, jo tampoc, jo només tinc una variant en un cromosoma i no en l'altre, i tinc alguns problemes per digerir la llet. Però bueno, vull dir que això és un exemple que podem traçar ara directament en l'espai, en el temps.
Clar, parlem una mica també del futur. La composició genètica de la població actual de Catalunya, evidentment, està canviant, com va passar, no? Suposo al passat, per exemple. Penso en l'arribada de migrants que venen de països com l'Àfrica o de l'Est. Arribaran aquests a formar part de la nostra genètica actual?
Bueno, jo, normalment, com que miro cap al passat... però sí que podem mirar, per exemple, als Estats Units, on hi ha una comunitat afroamericana des de fa uns quants segles. La barreja, no, primer, ha estat asimètrica i no ha estat tan barreja com es hagués pogut pensar o com podia imaginar-se des d'un punt de vista estrictament teòric. Dic que és asimètrica perquè, per exemple, els afroamericans als Estats Units tenen al voltant d'un 20% de gens europeus que han entrat per línia paterna, per qüestions òbvies. I, en canvi, els europeus, la població que es defineix com... ara no sé si ho fan, però abans, quan anaves als Estats Units, t'havies de definir a l'entrar als Estats Units i havies de posar què eres. Nosaltres havíem de posar que érem white, caucasian, perquè si posaves que eres latino potser tenies algun problema. I llavors, diguéssim, aquesta població, que com dic, és una població referenciada censalment, no és una qüestió, és una qüestió subjectiva, però no és una qüestió que m'estigui inventant, no té aquest component d'ancestralitat afroamericana. És a dir, que les barreges són asimètriques en aquestes poblacions i sovint no són, diguéssim, completament a l'atzar, com si la població no estigués estructurada. Això el que vol dir és que les poblacions s'estructuren socialment, s'estructuren per motius lingüístics, per motius socioeconòmics, per motius polítics, per motius religiosos, i llavors ens trobem que sovint hi ha comunitats que estan diferenciades genèticament, però que no s'ha produït la barreja que podríem esperar. Per tant, no sé exactament el que passarà en el futur. Hi ha altres exemples paradigmàtics d'això, com són les castes de la Índia, no? que algunes s'han estudiat genèticament i s'han vist que són increïblement diferenciades unes de les altres malgrat que viuen en el mateix barri o en els mateixos carrers d'una determinada ciutat índia. És a dir, que els humans no som només una qüestió genètica, sinó que tenim tota una sèrie de barreres socials establertes, a vegades no gaire evidents, a vegades més aviat intuïtives, a vegades legislades, que fa que no ens barregem completament.
Uh-huh. A Catalunya els estudis de genètica estan molt evolucionats?
De genètica d'estudi del passat, o perquè
òbviament passat, estudi, sí.
Catalunya és un dels referents al sud d'Europa en estudis de genètica, per exemple, en biomedicina. Bé, és que són molt pocs laboratoris que ens dediquem a això. Són estudis que són cars i complexos, diguem. Potser, no sé, potser hi ha 10 grans laboratoris en el món. I nosaltres, doncs Catalunya i la península Ibèrica, en aquests moments tenim un projecte que està en revisió en una revista científica important, i on proporcionem 300 individus de la península Ibèrica dels darrers 8.000 anys genotipats, i junt amb uns altres 300 aproximadament que vam publicar a començaments d'aquest any en un altre treball, fàcilment puc dir que la península Ibèrica a l'acabar aquest any serà una de les regions d'Europa més ben estudiades genèticament, i dels quals tenim dades no només de mesolítics, neolítics i tot això que hem estat parlant, sinó que tenim dades genòmiques de romans, de visigots, d'ibers, de celtíbers, de fenicis, de musulmans, d'individus medievals, perquè aquí ha passat tothom. I per tant, doncs, és una cosa que seguirà anant cap al present. Fins a un punt, jo crec que podrem linkar individus del passat amb individus del present. És a dir, podrem trobar avantpassats directes, diguéssim, per família, avantpassats genealògics d'individus que estan vius actualment, i podrem establir una espècie de gran xarxa de coancestralitat entre el passat i el present.
Clar, vostè és investigador de l'anàlisi de la genètica de neandertals. S'han trobat moltes restes de neandertals a Catalunya? I s'han pogut fer en anàlisis genètics?
No hi ha cap dada genètica de Catalunya, de neandertals, i de la península Ibèrica només hi ha dades del jaciment del Cidrón, d'una mandíbula de Valdegova. Ara hi ha dades del neandertal de Gibraltar, que no estan publicades, i dades de Cima de los Huesos. I amb això és tot el que hi ha a la península Ibèrica. En realitat, hi ha poques restes neandertals. Potser n'hi ha 400 a tota Europa, i la majoria no tenen ADN conservat. És a dir, que jaciments que siguin, perquè estem parlant d'antiguitats, doncs de com a mínim 40.000 anys, i potser doncs 400.000 en tot aquest període, la possibilitat de que s'hagi conservat material genètic és baixa, i llavors podríem dir que tot el que sabem dels neandertals a nivell genòmic depèn en aquests moments de potser 6 jaciments diferents.
Uh-huh. Clar, per aquesta degradació que deia, no?, de l'ADN, que és difícil de conservar amb el temps. En general, a Catalunya, el neandertal més famós a nivell popular és la mandíbula de Banyoles, una mandíbula que es va trobar el segle passat a Banyoles. Se li ha pogut fer l'ADN?
No ho hem provat, i jo no sóc especialment partidari de provar-ho, perquè és una mandíbula que, diguéssim, va quedar submergida en, diguéssim, el llac, el desbordament del llac de Banyoles provocava la formació de travertins, i va quedar englobada dintre d'un travertí, i això clarament és absolutament desfavorable a la conservació del material genètic. Llavors, encara que ara les mostres són molt petites, de potser 100 mil·ligrams, doncs no deixa de ser fer un forat en una peça que és única. La nostra experiència indica que el material genètic de neandertals s'ha conservat en jaciments que són coves, no són abrics, sinó que són coves bastant profundes, material que està enterrat en un determinat tipus de sediment. Les coves fan que les condicions ambientals siguin, diguéssim, estiguin protegides de canvis climàtics bruscos. La temperatura de les coves sempre és més fresca a l'hivern, a l'estiu, que fora, i tenim la sensació de que és més càlida a l'hivern, però en realitat és que és una temperatura molt estable. En fi, una sèrie de condicions que no es complirien en aquest cas.
Finalment, vostè doncs aquesta tarda farà aquesta xerrada al Museu d'Història. Creu que cal difondre la investigació a la població de Sabadell i de Catalunya en general?
Sí, jo sóc molt partidari de difondre la investigació. Clar, també entenc que el que faig jo és més explicable a vegades que algú que treballa en una proteïna d'una metàstasi d'un tipus de càncer, però jo he escrit diversos llibres de divulgació i la idea que tinc és que difícilment ens podem quedar indiferents quan ens expliquen doncs, l'origen de la nostra espècie, de la nostra població i de les nostres característiques físiques des d'una base genètica. Jo crec que això qualsevol persona amb un mínim de curiositat intel·lectual doncs li ha d'interessar.
Doncs a Carles Lalueza Fox, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.